parla Anna Gasol. La normalitat continua sent la protagonista de la primera jornada laborable del tall a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per les obres a l'estació de la Sagrera, tot i l'alteració important en la mobilitat per als milers d'usuaris afectats, que han de començar i acabar els seus trajectes a l'estació de Sant Andreu Comtal. Serveis alternatius estan absorbint la demanda i les principals queixes fan referència a la manca d'informació i a les aglomeracions. A l'estació de Sant Andreu Comtal i al nostre company Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. Aglomeracions que es produeixen a les escales que passen per sobre de les vies amb el consegüent coll d'ampolla inicial. Tot i això, i les habituals queixes de manca d'informació, el gruix dels usuaris estan seguint en tot moment les recomanacions dels informadors que els estan indicant per on han d'anar per accedir als mitjans de transport alternatius per poder seguir el seu viatge. La línia 1 del metro és l'opció més còmoda i la que estan fent servir el gruix de la gent. En una primera valoració de com està funcionant la jornada, la directora de Rodalies a Catalunya, Maite Castillo, ha volgut destacar que, tot i la gran complexitat de l'operatiu que han hagut d'organitzar, tot estigui funcionant bé.
Estem molt satisfets del funcionament del Pla Alternatiu de Transport, que hem treballat conjuntament i coordinadament també amb altres administracions de transport durant molts, molts mesos, perquè pensem que hem hagut de posar sobre la taula i reestructurar i planificar més de 300 circulacions de trens i també bé més de 700 maquinistes per tal de que tot funcionés com una seda, que és el que estem veient avui.
Tot i això, i pel que hem pogut comprovar nosaltres, com a mínim al llarg del matí, un parell de trens han estat suprimits, un en direcció a Portbou i un altre cap a Sant Celoni.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Aquestes obres afecten també els trens de la línia R1, que només avui comencen i acaben recorregut a Badalona. Recordem que la línia 2 de metro és l'alternativa proposada per als usuaris afectats. Tot just han acabat ara els 2 minuts de silenci en honor a la reina Elisabet II. Amb un dispositiu de seguretat comparable al que es va desplegar als Jocs Olímpics del 2012, s'ha celebrat el seu funeral a l'abadia de Westminster. L'activitat a l'illa s'ha aturat completament, fins i tot el trànsit aeri a l'aeroport de Heathrow ha parat durant una estona. Hi han assistit més de 500 mandataris d'arreu del món, entre ells Felip VI i el rei emèrit, que no havien coincidit en un acte públic des que va marxar als Emirats Àrabs. D'aquí uns minuts començarà el seguici fúnebre encapçalat pel nou rei, Carles III, que passarà per davant de les portes del Palau de Buckingham. Surt de Lucy l'home ofegat aquest divendres al pas del Cargol a Mataró. L'home va haver de ser rescatat de dins del seu vehicle després que el pas quedés inundat arran de les fortes pluges. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Surt de Lucy el conductor del vehicle que patia un ofegament aquest passat divendres al pas soterrat del Cargol a Mataró. Així ho ha pogut confirmar TV Mataró, que dissabte ja va explicar que aquesta persona es trobava estable i fora de perill. Recordem que l'home de 63 anys va haver de ser rescatat de dins del seu vehicle al vespre de divendres després que el pas quedés inundat arran de les fortes pluges. El rescat l'efectuaven membres del cos de la policia local després d'una angoixant escena viscuda a l'interior d'aquest pas que connecta el passeig marítim amb l'avinguda del Maresme. L'home va ser tret inconscient del vehicle, va patir una parada cardiorrespiratòria i va ser ingressat a l'UCI de l'Hospital de Mataró en estat crític.
I pel que fa al temps, tindrem un dia de sol i núvols amb temperatures lleugerament més elevades i sense precipitacions. Els valors més alts arribaran als 30 o 31 graus en punts de ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre o la Catalunya central. Cap al migdia la màxima pujarà de 1 a 3 graus en conjunt, tot i que bona part de la costa central es mantindran estables. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 19 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 19 de setembre, com cada dilluns aquí a l'Enjoc, avui parlarem de futbol, fent el repàs de la jornada per als equips catalans a la primera masculina i femenina, les derrotes del Girona i l'Espanyol d'ahir i la victòria del Levante Les Planes a la primera, segona i tercera federació. També en parlarem, evidentment, però avui és dia de parlar de bàsquet. Evidentment, de l'Eurobàsquet, que va aconseguir la selecció espanyola contra tot pronòstic ahir a Berlín, superant a la final a França, amb Joel Parra com a únic català a les files del combinat estatal. Joel Parra, que no va disputar cap minut ahir a la final, però també de la presentació de les lligues lligues nacionals catalanes. Demà es comença a disputar la competició masculina amb quatre equips ACB, Manresa i Penya a la primera semifinal i Barça i Girona a l'altra. Tot seguit en parlarem amb protagonistes, però també hoquei, patins, curses de muntanya i molt més. Tot això a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, derrotes del Girona i l'Espanyol a la primera masculina.
Doncs així és, els gironins van dominar el Betis, però van caure per 2-1 per la manca d'efectivitat, un penal rigorós i una pèrdua de Samu Sainz, mentre que els blanquiblaus van fer el millor partit de la temporada, però també van perdre 2-1 al camp de la Reial Societat, després d'anar al remolc per l'error en el primer gol bas del porter Álvaro Fernández.
El Girona arriba a l'aturada per seleccions 11è, amb 7 punts després de 6 jornades, mentre que l'Espanyol voreja els llocs de descens després de sumar 4 punts en aquestes 6 jornades. El Barça, que va guanyar dissabte 3-0 a l'Elx, és segon amb 16 punts. A la primera femenina, victòria històrica del Levante Les Planes.
Les de Sant Joan d'Espí es van estrenar en el seu retorn a primera, guanyant 1-2 al camp del Betis, amb remuntada inclosa, amb 2 gols de Mapi. Dissabte, el Barça també va fer la feina superant per 2-0 al Granadilla de Tenerife.
A la primera federació femenina, primera derrota de l'AM Lleida i victòries d'Espanyol i Barça B.
El filial blaugrana va superar per 2-3 al Granada i és el millor classificat dels catalans en 4 punts després de 2 jornades. També va guanyar ahir l'Espanyol, s'estrena amb victòria després de la derrota a la primera jornada i aquest cop sí, va guanyar el camp del Còrdoba per 0-2 sumant, com dèiem, els seus primers 3 punts. En canvi, l'AM Lleida va caure 2-0 al camp del Juan Grande de les Palmes.
I tornant a la categoria masculina, la primera federació, important victòria del Cornellà, que suma els primers punts de la temporada.
Els del Baix Llobregat van superar per la mínima a un dels aspirants a l'ascens, l'Atlètic Balears, entrenat pel català Jordi Roger i exentrenador del Cornellà, i va caure amb gol del central Eliseu a les acaballes del partit. D'altra banda, el Barça Atlètic es manté invicta, tot i no passar de l'empat a 0 al camp de la Morevieta. I el centre d'esport Sabadell, en canvi, va caure al camp del líder l'Alcoià per 2-1. Dissabte, el Nàstic va sumar el seu tercer empat i es troba en places de descens i encara no sap el que és guanyar.
A la segona federació, baixem una categoria més, el Badalona Futur i l'Espanyol B comparteixen liderat del grup 3, juntament amb el Terol, amb 7 punts després de 3 jornades.
Els badalonins van superar ahir per 3-1 l'Eivissa i les Pitiuses, mentre que el filial blanc i blau va cedir dissabte el primer empat al camp de l'Alzira. El següent català a classificació és el Manresa, que hi va empatar a 1 al camp del Formentera. En canvi, Terrassa, Lleida i Prat van perdre i es mantenen a la part baixa. També en aquest grup 3, a l'Olot se li resisteix la victòria, tot i que hi va sumar un punt al camp de l'Ebre i van empatar les acaballes del partit, mentre que el grup 5, el Cerdanyola, també va aconseguir el seu segon empat, en aquest cas a 1 a casa contra el Guadalajara.
Tot això en futbol, en bàsquet, la selecció espanyola trenca tots els pronòstics i es proclama campiona de l'Eurobàsquet masculí.
El conjunt dirigit per Sergio Scariolo va superar ahir a la final a França per 88-76. En paper destacat dels germans Hernán Gómez i del nacionalitzat, just abans de l'europeu, Lorenzo Bron, l'únic català de la selecció estatal, Joel Parra no va disputar cap minut.
Un Joel Parra que viatjarà directament cap a Tarragona, on el seu equip, la Penya, disputa a partir de demà la Lliga Nacional Catalana.
El Joventut s'enfrontarà al Baxi Manresa a la primera semifinal, demà a 6:45, mentre que l'altre es veuran les cares al Barça i al bàsquet Girona. La final serà dimecres, també a Tarragona, a les 9 de la nit.
La competició femenina que tindrà lloc d'aquí a 10 dies, també amb 4 equips catalans, 3 d'aquests de la Lliga Femenina. Aquest mateix migdia està presentat la competició i ha anat el nostre company Joan Barberà, que ens portarà tot seguit protagonistes. En futbol sala, la selecció espanyola cau als penals i es proclama subcampiona de la finalíssima.
El comitat estatal va empatar a 1 a la final de la primera edició d'aquest torneig, amb un paper destacat del porter d'Arenys de Mar, Didac Plana, que no va poder aturar cap penal als xutadors portuguesos.
4-2 va quedar a la tanda de penals aquesta finalíssima. En motor, Márquez no acaba i Aleix Espargaró fa podi i lluitarà al Mundial de MotoGP.
El granollerí va acabar tercer al Gran Premi d'Aragó, que va guanyar Bastianini, i s'apropa al líder de la general, Fabio Quartararo, que va caure després de tocar la moto de Marc Márquez, que es va haver de retirar. Pecco Bagnaia va ser segon i també s'acosta al lideratge del Mundial.
I en trial, encara en motor, Toni Bou no perd la gana i suma ja un nou Mundial a Itàlia.
32è títol mundial del pilot de Repsol Honda, que ja va certificar dissabte, però que va culminar ahir per la porta gran amb una victòria a la segona jornada. Adam Raga ha completat el podi d'aquest Mundial a l'aire lliure.
Déu-n'hi-do la llegenda de Toni Bou, que s'amplia 16 títols a l'aire lliure, ahir el 16è, i 16 títols també en indoor de trial. I un últim apunt en pàdel, Ari Sánchez i Paula José María apallissen a les números 1 en la final de l'Obert d'Estocolm del World Padel Tour.
Partit excel·lent de la reusenca Ari Sánchez amb la seva companya Paula José María al seu costat, que van superar els número 1 Gemma Triay i Alejandra Salazar per un contundent, per un doble 6-1. És el seu 6è títol de la temporada després d'11 finals disputades.
Dilluns 19 de setembre, comencem parlant de futbol a la primera divisió masculina. Ahir derrotes amb resultat idèntic de Girona i Espanyol, que van perdre 2-1 al camp del Betis i de la Reial Societat, respectivament. Els gironins van fer un gran partit a Sevilla, es van avançar en el marcador i van dominar, però un penal rigorós i un error clamorós de Samu Sainz, que va perdre la pilota en el 2-1, van fer sortir de 8 del Villamarín. Així ho explicava el tècnic Mitchell, que per cert va acabar expulsat per protestar el quart àrbitre.
Hoy, con un gran partido del equipo, vamos 0 puntos y estamos ya... pues en una situación incómoda, que no merecemos. Y pues estoy cabreado porque la sensación es que hemos merecido mucho más, pero esto no vuelve. En estos puntos dentro de 10 semanas no te acuerdas de ellos. No te acuerdas del partido que has hecho, te acuerdas de los puntos. Y esos no están y hemos merecido más. Y me da rabia porque el equipo ha hecho un gran trabajo y en dos acciones puntuales...
El Girona, que es queda amb 7 punts, és 11è abans de l'aturada de seleccions d'aquesta setmana. Ui, un pèl per sota està l'Espanyol, al límit del descens, amb 4 punts, després de caure ahir a Sant Sebastià, també per un idèntic 2-1. Els blanquiblaus van fer un dels millors partits de la temporada, tot i que va haver d'anar remolc després d'un error, del gran error del porter Álvaro Fernández, el primer gol dels bascos. Es va allargar massa la pilota i va fer un penal que va haver a Take Kubo, tot i que l'àrbitre va fer la llei de l'avantatge perquè marqués Sorros el primer gol dels bascos de la Real Societat. El tècnic Diego Martínez posava èmfasi en millorar aquestes errades i en la pèrdua de confiança que provoquen.
No hay recetas mágicas, esto se consigue dar la vuelta a una victoria. Y bueno, y el equipo pues evidentemente hace muchas cosas bien, pero también hay otras que errores que nos están condenando y nos están suponiendo pues en los tanteos pues remar contra corriente excesivamente. Lo que sí está claro es que independientemente de la adversidad, el equipo sigue luchando, tiene alma, tiene espíritu, tiene carácter, tiene ganas, tiene ambición, quiere hacer las cosas bien, luego pues el acierto da hasta donde da.
Després de l'aturada de l'Espanyol rebrà el València el diumenge 2 d'octubre, mentre que el Girona jugarà contra la Reial Societat a Montilivi. El Barça, que arriba a l'aturada en dinàmica ascendent i segon, després de 5 victòries consecutives i amb un més 17 al compte golejador, jugarà dissabte 1 d'octubre al camp del Mallorca. I a la primera femenina, victòria històrica ahir del Levante les Planes en el seu debut a primera divisió, en el seu retorn a primera divisió després, com dèiem, de l'ascens de la temporada passada. Ho va fer a domicili, les de Sant Joan Despí van remuntar el gol inicial del Betis per sumar els tres primers punts en el seu retorn a primera. Escoltem el seu entrenador, Ferran Cabello.
Hem anat a mort amb el que havíem plantejat, crec que a més hem tingut aquella petita sort que també estem per fer la remuntada, però sobretot molt contents per l'actitud que hem mostrat des del primer minut. Al final era un partit nou, hi havia més de 8 jugadores que debutaven a primera divisió i hoste, ho hem fet amb sumant 3 punts, guanyant a camp rival i preparades ara per rebre el Madrid. I victòria històrica, al final... Són molts canvis que hem fet en els últims 3 anys. Venir aquí era sinònim de tot el treball ben fet. Era un partit per donar la benvinguda a primera divisió i ho hem fet de la millor manera possible.
La setmana que ve, Levante Les Planes rep el Madrid Club de Futbol dissabte a les 12 en la tercera zona de la Lliga. Recordem que la primera es va haver de suspendre per la vaga del col·lectiu arbitral i el Barça, que va guanyar 2-0 dissabte al Granadilla de Tenerife, jugarà diumenge que ve al camp del Villarreal. Baixem una categoria a la primera federació femenina. Resultats dels catalans. Primera derrota de la MLL de 2-0 al camp del Juan Grande de Las Palmas. Primera victòria de l'Espanyol, 0-2 a Còrdoba, i també triomf a domicili 2-3 a Granada del Barça B, que suma 4 punts i és el millor dels catalans de la categoria. categoria. I tornant a la categoria masculina, a Primera Federació, important victòria del Cornellà, que va superar per la mínima un gol del central Eliseo a les acaballes a l'Atlètic Balears, un dels candidats a l'ascens. Els del Baix Llobregat no surten del descens, però sí de l'últim lloc de la classificació amb els tres primers punts de la temporada. D'altra banda, el Barça Atlètic es manté invicta, tot i no passar ahir de l'empat a 0 al camp de la Morevieta, un dels recents baixats de segona. El filial blaugrana suma 8 punts després de 4 jornades amb dues victòries a casa i dos empats a fora, i és tercer, el que diuen la mitjana anglesa. I el Centre d'Esport Sabadell, en canvi, va caure al camp del líder, l'Alcoià, per 2-1. La crònica és de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. El conjunt arlequinat va exhibir dues cares, una més garratibada a la primera meitat i una més desinhibida a la segona. Els de Vicente Parras van ser dominadors dels primers minuts a base de centrades laterals, faltes i serveis de cantonada. Precisament en un córner abans del descans, el central Raúl González va avançar l'Alcoyano rematant amb massa facilitat tot sol al segon pal. En roda de premsa, Gabri enviava un dard dels seus.
El que hem de corregir ja és això, ja. Hàbits abans d'escalfar, hàbits abans del partit. No pot ser que cada partit fora de casa, gran part de les primeres parts, les tirem. I després demostrem que quan anem per darrere al marcador i diem, hòstia, ara hem de remuntar, llavors sí que ens fiquem l'estura. Això no pot ser, i crec que és una de les coses a nivell, això, una mica extra futbolístic, diguéssim.
El xut al pal d'Alberto Fernández en l'última acció de la primera part va ser premonitori. Només sortida a vestidors, Joanet, qui avui, per cert, marxa 10 dies convocat amb la selecció de Guinea Equatorial, va igualar el partit en una bona triangulació amb Sergi García i el mateix Alberto. L'alegria, però, no va durar ni 4 minuts. El Caina va fer el 2-1 en una gran acció individual on també va ajudar la passivitat de la defensa arlequinada. En el tram final va tornar César Morgado, després de 9 mesos lesionat, i el Sabadell va tancar el rival. El mateix Morgado va tenir l'última ocasió en una falta directa estavellada a la tanca. Gabri el felicitava pel seu retorn.
Pel club, per l'equip, per ell, per la seva família, per tots, ha sigut un dia molt important. I el seu debut, pues, ha sigut bo, eh? Ha entrat en un context difícil, complicat, anant per sota el marcador, però els minuts que ha jugat, pues, ha complert bé, inclús la falta des de la banda, creiem que podria ser el debut somiat, el debutar després de 9 mesos i poder donar el gol de l'empat. No ha pogut ser, però felicitar-lo per aquest debut.
El Centre d'Esports es queda encallat a la zona mitjana baixa amb 4 punts de 12 possibles. El següent compromís serà aquest diumenge al migdia a la Nova Creu Alta contra el Calau.